Un minut i arribem a dos quarts d'una del migdia. Bon dia, Pasqual Dussó.
Bon dia, bona hora.
Avui tenim temes que no ens els acabem, eh?
Sí, però també m'has deixat orfe,
tu. Ai,
bueno, sense parella.
Sí, l'Alba ja sabem que ens va deixar la setmana passada i la tindrem nosaltres de nou a partir del setembre. O sigui que estarem un mes i escaig.
Molt bé.
Sense la presència de l'Alba Triador, aquí. Des d'aquí enviem una forta, forta abraçada.
Molt bé.
Anem als temes de la setmana. Bé, el primer és que ens els deixen a safata de plata. Parlem de Pere Navarro, que ha demanat que es demani els privilegis forals de País Basc i de Navarra. I això, a mi, personalment, m'ha sobtat bastant.
Bé, jo crec que al Pere Navarro li passa el que els hi passa a molts tímids, que quan intervenen, intervenen extemporàniament o amb molta força, o sigui, hi ha gent que no sap quan intervenir, diu, ara! I, però realment el Pere Navarro diu coses que els catalans pensem. O sigui, pensa que això ja ell ja va parlar de que si el rei havia d'abdicar. Jo penso que molta gent, després de no sé quants episodis, vam pensar de quants episodis i que el rei va dir que el príncep Felip estava molt preparat. Dius, bueno, ara aquest senyor plegarà. Després de veure que la reina d'Holanda plegava. Després de veure no sé què. I llavors ell, penso que va dir, jo penso que és hora que el rei abdiqui. No és un tema, jo penso que és un tema que sí que està en el carrer. El que passa és que és un tema intocable i ningú tocava. I ell l'ha tocat. Un altre tema, el del cupo aquest del País Basc i Navarrès.
Exacte.
I és el tema que ha tocat ara d'allò. I efectivament, també penso que aquest és un tema, que no pas ara perquè ja anem per un altre camí, però durant molt de temps hem pensat, escolta, i els bascos i els navarresos on tenen la solidaritat? I sobretot després de dir que els catalans som insolidaris, que ara estem d'allò. Per tant, penso que el Pere Navarro té la valentia, i en aquest cas no diré que s'opti, però sí que amb aquella figura tan discreta dius, carai, què diu ara aquest home? Però penso que moltes coses de les que diu està carregat de raó. Què passa? Que crec que està carregat de raó en molts aspectes, insisteixo. Què passa? Que evidentment dins del seu partit no troba cap ressò. Dins del seu partit, entenc dins del PSOE, eh? No vull dir dintre...
Sí, ja
vull dir dintre del PSC. I no té cap ressò, i no solament això, sinó que li porta la contrària. Bé, jo l'alenaria a que mantingués aquest ritme, però penso que després de mantenir aquest ritme, que li porti la contrària X cops, haurà de dir, bueno, a veure, potser el PSOE no és el mateix que el PSC.
És que aquí volia arribar, de fet, jo, era el tema que m'interessava. Sempre ho plantegem de la manera per què el PSC no s'acideix del PSOE i va per la seva.
Sí.
Preguntem al revés. El PSOE ens ha preguntat mai si li convendria, potser, treure's de sobre el PSC?
Crec que ara, no sé si a través del Guerra o a través d'algun d'aquests, ja s'està plantejant això. A veure, i la pregunta és, diu, si es presenta el PSOE Catalunya, que no fos el PSC, el PSOE Catalunya, què passaria? No ho sé, ni sé si ho sap ningú, perquè aquest és d'aquells estudis que passaria si Unió s'esqueixés de Convergència, que passaria si no sé què. Ara, el que sí que és cert, dius, pot existir un país sense socialisme? I diria no, jo crec que un país té de tenir la seva quota part de socialistes, de comunistes, de dretans, d'altres. Qui agafaria la bandera del PSC? En el cas de que el PSOE tingués... Doncs jo estic convençut que Esquerra Republicana. Esquerra Republicana jo crec que podria absorbir la part socialista, anem a dir, dels militants del PSC, o totes les sigles del PSC, la podria absorbir perfectament Esquerra Republicana. És a dir, encara que desaparegués el PSC, el socialisme crec que podria quedar formar part de l'espectre social de Catalunya.
Exacte. De tota manera, jo sé que tinc la sensació sempre, quan parlava ara mateix d'això, que el PSOE potser es podria plantejar desprendre's del PSC i viceversa.
Sí.
Podria passar. Jo tinc la sensació que el PSOE, com a partit sol, aquí a Catalunya, tindria força votants.
Força no ho sé.
Home, jo crec que el PSC més... També t'ho he de dir, això, eh? PSC, sí, o els que sempre estan a damunt, i seguirien. I PSC jo crec que pujaria bastant, eh? També s'ha de dir.
El
PSC pujaria, segurament.
Sí. Home, jo crec que si es desprengués... És a dir, ara estem en un moment, per mi, que no sé si ho dic bé, més de Catalunya que de socials. Vull dir, anem més cap a la independència que sobre l'espectre social de dretes, esquerres, etc. I per tant crec que ara, en aquests moments, o el PSC es fa catalanista, o... I per tant, l'eix que preval és l'eix de Catalunya, o bé, si el PSOE agafa, és evident que dintre del PSC i dintre de Catalunya hi ha molts espanyols espanyolistes, per dir-ho d'aquesta manera, o que no són catalanistes o que no estan per aquest moviment. Bé, jo crec que si el PSC es declarés ja esqueixat definitivament del PSOE, no sé quina força tindria, ni si d'allò, però, bueno, com a mínim se sabria. Fins ara deien que eren quatre pijos de Sarrià, o sigui, recordem aquesta, que la part catalanista... Bé, es veu que hi ha uns reductes, com pot ser el d'Hospitalet, que va sortir l'alcaldessa, etcètera, que aquests no volen ser del PSC, volen ser del PSOE. Bueno, doncs que aclarim una mica aquests temes. Crec que fora bo.
A veure què passa a la llarga, perquè a curt termini em sembla, Pasqual, que no veurem res, eh?
Bé, el que passa és que pensa que em sembla que tant el Felipe González com el Zapatero varen sortir gràcies als vots dels socialistes de Catalunya. Per tant, és un tema que no els interessa tampoc perdre el PSC. No els interessa perdre'l, però clar, conservar-lo a expenses de que l'altre vagi dient coses i que cada cop l'hagin de contradir, doncs penso que tampoc els hi convé.
Més temes. Parlem d'Artur Mas, que ha agraït a David Cameron, primer ministre britànic, la seva comprensió cap a una consulta sobiranista. Recordem que a Regne Unit l'any que ve es farà una consulta sobiranista a Escòcia, per saber si Escòcia continua o no formant part del Regne Unit. I, per tant, és lògic que Cameron sigui comprensiu, perquè ell és el primer que s'ha ficat a la campanya a favor del no, en aquest sentit, però ho ha vist com una cosa força, força natural, una cosa que aquí, per desgràcia o per sort per alguns altres, no passa.
Bé, jo crec que has dit una paraula, natural. Jo crec que el Cameron ho va fer dient, home, a mi em sembla natural, per dir-ho d'aquesta, utilitzant la teva paraula, que els pobles tinguin dret a decidir, que si volen fer, si es volen independitzar, facin el que vulguin, etc, etc. I per tant va donar uns arguments que jo li diria humans, no sé si la paraula és exacta o no, sí. O són naturals, com dius tu. Què passa? Que quan diu una cosa d'aquestes al Cameron, al García Margallo no se li ocorreixen, al García Margallo i molta altra gent, més que arguments legals. Escolti, que la Constitució no diu això, que ells tenen un altre... A veure, el que estem parlant és de temes que cauen per gravetat, de temes humans, de temes de la societat, socials. No em posis sempre els mateixos arguments. Jo crec que és una pobresa d'argumentari brandar sempre la Constitució, les parts legals. Escolti, que vostè... O sigui, ells tenen dos arguments, que és el de la por, que si sortirem d'Europa o no sortirem d'Europa, que precisament el Cameron em sembla que farà un referèndum, no sé quan, en qui ve, em sembla, o d'allò per veure si els anglesos volen ser europeus.
I no ho són tant, massa ells, no se senten massa identificats, em sembla.
Per tant, la por d'Europa a ells em sembla que els hi rellisca força. I a nosaltres és la por que ens volen posar. I l'altre, que no són arguments legals. Escolti'm, no em digui, a veure, que una mare estimi el seu fill no és un argument legal, és un argument natural. Per tant, nosaltres, per què sempre que alguna persona de fora o d'allà on sigui ens diu, escolti, que això em sembla que és natural, però la Constitució ens diu que no. Però l'article... Home, no, jo crec que és una pobresa d'argumentari, francament, amb poca imaginació. Vaja. Entenc perfectament que el nostre president, l'Artur Mas, doncs agraeixi, perquè de tant i quan un copet a l'esquena, quan tothom et va en contra, amb tota la pressió que hi ha, crec que de tant i quan que et trobis un samarità que et doni una mica d'aigua, ho agraeixes extraordinàriament.
Anem a més temes. Parlem d'esports, però no ben bé. També ho hem de dir així, per tant,
ja et veig venir.
Ah, home, parlem de Leo Messi, a qui la Fiscalia li ha enviat una querella per un suposat frau fiscal que suposa uns 4,1 milions d'euros defraudats a l'estat espanyol. Es podria enfrontar a l'astre argentí una multa de 24 milions d'euros. Bé... Si de cas fem aquí una derrama tu i jo, sí, i això ho tenim ràpid.
Per tu i per mi potser serien molts diners, per ell suposo que no serien tants. A veure, jo per mi, els esportistes aquests es dediquen a jugar a futbol. I són molt bons, aquest és el millor del món, amb jugar a futbol. però jo estic convençut de que tot el tema econòmic... De, bé, és que, fixa-t'hi tu, quins pocs esportistes han triomfat. El Sagarra va fer una cafeteria, el Martín de Hockey va fer una botiga d'esports, el d'Alessandra té una botiga d'esports a Salamanca.
Sí, 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 sí.
Vull dir, són gent que realment per jugar a futbol són uns grans astres, però per portar els números no són... Per tant, tu creus, i ho dic de debò, que el Messi és capaç de fer la seva declaració de renda?
A mi em sap greu dir-ho, però crec que no.
Jo també crec que no. Tu creus que, suposem, aquesta és una part primària, ara que té l'astúcia i els coneixements suficients com per evadir uns capitals per dissimular no sé què, no sé quantos, jo crec que no. O sigui, hi ha algú al redós del Messi que potser sí que li ha fet malament els números i potser sí que li passa no sé què. Ara, el Messi com a persona, si des del meu punt de vista, evidentment, perquè no conec gran cosa, però el Messi com a persona, l'única cosa que haurà fet malament, a tot cas, i pensem això, que és un xaval de 26 o 27 anys, no sé quants anys en té, que ja m'explicarà si jo no ho sé, ell... I s'haurà guiat malament o haurà trobat un mal assessor que li ha dit, escolta, amb això t'estalvies no sé què, i el tio diu, bueno, fot-li. Però realment, segurament, si ho diu Hisenda i el que sigui, haurà defraudat això. Però per mi el Messi no és un defraudador, serà un defraudador algú del seu entorn.
Bé, s'haurà de veure, hem de partir de la presumpció d'innocència, això seguríssim. Igualment, no és el primer cop que això passa, també ha passat amb l'Arantxa Sánchez Vicario, amb el Sergi Gibernau, Rafa Nadal, Figo, Zucker, Eto'o. Per tant, és una cosa que ostres, desgraciadament estem molt acostumats a veure-ho. No amb un astre, potser, de les característiques del Leo Messi, però, vaja, en esportistes és una cosa comú. I el que també ha passat últimament és que, sobretot alguns diaris, diguem més, nacionalistes catalans, legítimament, han comparat el cas de Leo Messi amb la situació de Cristiano Ronaldo, el qual també critica perquè ell no tributa a l'estat espanyol, sinó que tributa a Portugal.
Sí, clar, aquestes coses jo penso...
Jo trobo que és molt, ostres, és molt voler buscar on no n'hi ha.
Però fixa-t'hi que és molt llaminer, també, perquè si a tu et diuen, bueno, el Depardieu, al final se'n va anar a empadronar a Rússia, no? Vull dir, clar, aquests artistes que reben diners de cop, perquè una cosa és que tu tinguis el teu souet, i amb el teu sou, doncs, ja saps que has de pagar l'IRPF, que has de fer no sé què, i et ve tot reglat. Però l'altre cop és que et cauen aquestes morterades i dius, escolti, i d'aquesta morterada he de pagar el 52% o no sé quan a l'Estat, home, esperis, que hi ha una manera de fer no sé què. No, jo crec que és difícil jutjar-lo des de l'ordre que portem nosaltres, amb els petits salaris i no sé què. És difícil jutjar una persona així, perquè, clar, si m'ho dius de qualsevol banquer, per dir-ho així, un banquer que tingui d'allò, té molt més coneixement de causa que un esportista. I, clar, d'aquest sí que penso que té més responsabilitat. Ara, en aquest cas concret, crec que segurament s'hi ha defraudat. De tota manera, em sembla que és el mateix, perquè aquest 24 milions, doncs, bueno, jo no ho sé ni el que cobra ni m'interessa.
Cobra bé, m'han dit, a mi.
Jo tinc entès que sí, però vull dir, bueno, pues pagarà aquests diners i dirà, m'han pillat, però s'ha acabat el bròquil aquí. No crec que la persona crec que la persona se la pugui titllar de delinqüent.
Caram, tu, doncs, mira, ja té la seva espineta, Messi, eh?
Sí, efectivament.
Sí, no tenia cap episodi així conflictiu, i mira, doncs ja el té.
I que li han fet, i que estic convençut que li han fet fer.
Veurem que com acaba tot plegat, tant de bo que no sigui res, si és culpable, doncs que pagui el que hagi de pagar.
Efectivament.
I com a final que som al futbol nosaltres, que quan torni estigui bé.
Efectivament, bé. Molt bé.
Siguem una mica egoistes també, per què no? Escolta.
Sí, senyor.
Un últim tema. José Ignacio Bert, ministre d'Educació, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i ha dit aquesta perla: no ens volem carregar la immersió, tot el contrari.
És curiós perquè aquest senyor, que deu ser una persona molt cultivada, perquè jo el vaig sentir ahir parlant català en el, no sé si era aquí o en el congrés o on fos, a veure, si no es vol carregar la immersió i vol que la gent s'eduqui en espanyol, que sembla que és el que diu la llei bàsicament, potser ara, fixa-t'hi que aquesta llei, la Irene Rigau va dir que quan es va fer aquesta llei no sabien que a Catalunya les escoles privades també ensenyaven català. Vull dir, perquè ell diu, bueno, si les escoles públiques no volen fer en català, ja pagarem nosaltres l'escola privada. A veure, abans de fer un conveni d'aquesta índole, te n'has d'assabentar una mica del que hi ha, perquè les escoles privades, a totes, bueno, la Deutsche Schule deu ensenyar en alemany, el Liceu Francès en francès, però no hi ha escoles privades que ensenyin en espanyol. Per tant, quina és la missió de la immersió lingüística? La integració.
Totalment.
Totalment, és així, no és per tocar la pera, no, és la integració. Hombre, jo crec que diu no em vull carregar la immersió, potser està fent marxa enrere, que no ho conto, de la seva llei, però el que traspua la llei no és això. I dit això, dic, i no solament és això la llei, la LOMQE, aquesta no és només això, sinó que té altres punts d'allò que crec que no són massa admissibles.
Totalment no ho són. I és un tema que, ostres, arriba un punt que dius, ostres, encara estem amb això.
Encara estem amb això. Després, perdona, Sergi, després d'haver notat que ha sigut amb èxit, o sigui, aquesta immersió lingüística ha sigut exitosa, l'han aprovat a Europa, a tot arreu no sé què, veus que la gent, bueno, jo crec que si diguessis és que és un fracàs, que la gent protesta, que no sé què, però excepte les 17 famílies, no sé quantes són, que més és por el fuero que por el huevo, perquè després estan molt contents de que els seus fills parlin català, excepte aquestes famílies, a mi em sembla que ha sigut un èxit la immersió lingüística i que ho hem fet molt i molt bé.
A mi m'ha anat bé, crec, Vull dir, no, home, de debò sí. ho dic, faig sí. broma però tampoc em faig.
Que sí, home, que sí, que sí, que sí, clar.
M'ha anat perfecte.
Exactament.
Clar, o sigui, no trobo... Bah, és que és la història de sempre, és que és això, sí. El problema que trobo en tot plegat és que ens repetim constantment amb aquest tema, malauradament, però sí. Pràcticament és el tema que ens posen en safata de plata per seguir parlar-ne.
I de tota manera, el que jo opino és que el verd aquest és més perillós que un tornado. Vull dir, o sigui, jo crec, per mi és un ideòleg. O sigui, a part de que sigui, vull dir, del Montoro pots dir, hòstia, és un xorrilles, no sé què, és un poc d'allò, però aquest és una persona de soc arrel i a mi em sembla que és l'ideòleg de la FAES.
Totalment, i aquí volia, també volia acostar-me cap a aquesta banda, si diguem la FAES arribem a Aznar, suposem, en un suposat retorn de l'amic Aznar... Albert, creus que aniria de bracet amb ell o potser es quedaria amb els moderats del PP?
Jo no, jo crec que aniria de bracet amb ell i, no, i dic de bracet, no he dit al llit, però la veritat...
Ostres, no m'ho facis imaginar, sisplau.
No, no t'ho faig, però realment crec que és el més afí, per mi és el més afí. Els altres, no dic que no sigui afí a Rajoy, que el Rajoy, que potser d'allò, però per mi Albert, si em dius quin és l'ideòleg de tot això, és Albert el que aniria del bracet Aznar.
I mira, ara sí, per ja anar acabant del tot, tenim el diari El País ara mateix, fa un parell d'hores, que Díaz Ferran ha estat declarat culpable de portar Viajes Marsans al desastre, a desaparèixer finalment.
Sí, d'aquí ens hi podríem allargar molt, però per no allargar-nos he de dir que ha estat el president dels empresaris espanyols, va ser el president de la FEB, fins que... I dius, ostres, això és un model d'empresari? Això és un model d'empresari que li va demanar a Naulesa no sé quants 27 o no sé quants milions de pessetes, que ja sabien que allò no anava a bon fi, a bona fi, perquè ja estaven... Ostres, bé, jo en aquest aspecte celebro que ho facin així. Ara bé, fixa-t'hi que aquí hi ha una intervenció del jutge que porta el cas Blesa i que li sortirà de rebot el dia de Ferran, que és que diu que té unes pressions extra... No sé si es diu Elpidio, vull dir, té un nom així una mica estrany, però diu que té unes pressions extraordinàries i que la independència dels jutges...
Mentida.
Hauria de ser veritat, però que es veu que tenen moltes pressions. Tot plegat és complicat, no es pensaven que agafessin.
I, per tant, finalment, Díaz Ferran i el seu soci Ángel del Cabo hauran de pagar 400 milions d'euros de deute que té la companyia.
Aquí sí que crec que és més difícil que el del Messi, eh?
Aquí sí que es complica,
Jo crec que tenen calés, però tants ja no sé si els hi arriba. Bueno, ja veurem.
Pasqual, anem acabant, però tu m'has demanat
jo
abans
demanat
parlar
un,
de la lira.
Sí, de la lira, de les activitats on Sant Cugat és representat. Una va ser dimecres al Fossar de la Pedrera, van fer un programa, que em sembla que es deia Records per la Memòria, en el Fossar de la Pedrera, que hi havia enterrats, bueno, record de la memòria són tots els que estaven enterrats a la fossa comuna aquesta de la Pedrera.
Sí, sí.
Hi ha uns monòlits on posa gravats els noms, etc etc. Va ser un... I després també hi ha, per exemple, doncs, els jueus, els que no podien enterrar, suposo, en el cementiri catòlic, els maçons, etc etc. Bueno, va ser un acte on la lira va tenir, jo penso, una bona actuació, una molt bona actuació. Cantava una solista, bueno, van fer... No sé exactament a quin públic anava destinat. Estaven pràcticament tots els regidors de l'Ajuntament de Barcelona. Va ser un acte... Vaig tenir l'oportunitat de veure la Berta Rodríguez, que era l'excap del PP d'aquí. Sí. Bueno, ens vam saludar perfectament. I aquest, bueno, per la lira és una... crec que és bo que ens vagin avisant en aquests actes, tot i que era per part de la Federació, en aquests actes de... de certa volada. No Fantàstic, sé si ha sortit tu. Per la tele, a La Vanguardia sí que va sortir, però m'imagino que d'allò. I la segona cosa que et volia dir, sí, jo crec que està molt bé. La Lira, jo crec que avui en dia és el referent de la Federació Catalana de Cors de Clavé. I la segona cosa que volia dir, parlant també dels cors de clavé, és que el dissabte a les 8:30, demà a les 8:30, en el claustre fem un concert de veus d'homes.
Ah, molt bé.
I ve un altre coral, que és l'Aliança de la Garriga, i crec que pot ser un acte molt maco. Vull dir, el claustre sempre queda bé, el claustre en aquestes nits d'estiu sempre queda bé, i penso que i és pràcticament claverià, o sigui que a part de les cançons que cantem cadascú, també hi ha 4 o 5 cançons claverianes de Cant Comú.
Doncs apuntat a l'agenda, Pasqual.
Vinga.
Noi, moltíssimes gràcies com sempre.
Bon dia.
Fins la setmana que ve.
Vinga.